La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 18 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca un programa de la ràdio en català que usa el poliomenta com a benzina, La Caravana. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i no podia faltar ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amono José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B i quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la cara B de la caravana sabrem què ha passat amb Madonna, la reina del pop. I no, no parlem de la seva recent anunciada gira, sinó d'una obra d'art que té al menjador de casa seva. I parlant d'obres d'art, a la pregunta del dia parlarem del Dia Mundial del Selfie als museus. Sí, avui sabrem si us han renyat mai per fer una foto en flash i per quin motiu no es poden fer.
Madonna, i és dimecres i per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. En quin moment som pel que fa a la Covid? Segueix vigent l'intent d'eliminar el virus per complet o hem d'aprendre a viure amb ell? Ens han de preocupar els nous casos i les noves variants a la Xina? La vacunació segueix sent efectiva a llarg termini? En parlarem de tot plegat amb el doctor Robert Guerri, cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de Covid a l'Hospital del Mar, i el doctor Jeffrey Lazarus, cap del grup de sistemes de salut de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofregit per una agradable conversa. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda al xef Raül Balam, que ens presentarà el seu darrer llibre editat per Columna, Enganxat, on en relata la seva vivència com addicte des que va entrar al pou fins que en va sortir. Amb el xef, fill de la gran Carme Ruscalleda, parlarem de cuina, però també del problema de les addiccions i sobre com sortir-se'n.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina,
un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer i, a més, descobrirem una setmana més quin ha estat el seu encàrrec per Olma Giró.
I a la darrera hora de programa, a la caravana, començarem parlant de Bob Dylan.
Recordarem que el 17 de gener de 1975, l'artista estatunidenc Bob Dylan publicava un dels seus àlbums que ha tingut més èxit, Blood on the Tracks, amb el qual al llarg dels anys ha obtingut un disc platí als Estats Units, Canadà i el Regne Unit i que recull milions de reproduccions de tot el món. I ens aproximarem a la figura del músic de la mà de Jesús Albarrán, periodista, cantant i escriptor de la biografia del cantautor.
I cada dimecres en aquest programa parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros.
Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja ens comentaran l'actualitat esportiva de la setmana en una tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. La Cabrarana. En fi, Andreu González, aquí has talquejat avui.
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, he talquejat el Raül Balam. Avui ben fàcil m'ho he posat, he de dir, perquè fa bastant que el segueixo a les seves xarxes socials i sé quin contingut penja.
Ha fet trampes.
Ai, amic.
Per cert, abans de tot, dir-vos que si no és el primer del rànquing de publicacions, amb rècord de publicacions, entre segur, segur en ell, perquè té 3.324 publicacions, que déu-n'hi-do.
I et queixaves de mi perquè en tenia 1.000 i escaig.
Exactament. A veure, primer de tot, és molt esportista, he de dir. Veus? Cada dia, o gairebé, penja un vídeo als seus stories, corrent pel passeig marítim. No sé quin poble és, perquè no posa mai l'ubicació, però sé que Barcelona no és, que aquest me'l coneix bastant bé.
És fàcil de saber quin poble és, també t'ho dic.
Sí, jo crec que també.
Si hi vas i els hi preguntes l'hora, s'aprenyaran.
No, és que de vegades, perquè ho he vist, penja vídeos en diferents passeigs marítims.
Ah.
Sí. No és tan senzill com sembla.
No, però ell és d'allà. Ell és d'allà. Per qui no ho conegui, Sant Pol de Mar.
Exacte. En segon lloc, i raó per la qual queda bastant aprovat, és que és un noi ben simpàtic, perquè sempre té espai per fer una brometa.
Veus?
Ara bé, punt número 1.
Ai.
Té una mania bastant dels anys 2010, que és penjar les fotografies amb un marc blanc, que és el que fèiem tots els joves adolescents en aquella etapa.
Tu en aquella etapa no eres jove adolescent, Andreu.
Sí, era preadolescent.
Acabes de sortir del ventre, gairebé.
Hola. No ens passem, tampoc, eh?
Si és que tot plegat és més senzill del que creieu.
A veure, i us he de dir que això és una mania que l'odio, perquè quan entres al seu perfil tot és massa blanc. És massa...
Entre els marcs que són blancs i...
T'he de dir que a mi m'agrada molt. Ho trobo molt estètic, molt...
És cuiner, eh? Està bé que sigui pulcre.
Ho sé.
Exacte.
I també, és a dir, que no m'agrada, perquè d'altra banda em posa nerviós que les fotos on hi apareix ell formin un quadrat.
Ui.
És a dir, en una filera trobarem només una publicació seva i en una altra en trobarem dues. Ho enteneu?
Ara no ho he entès, eh? Pensava que et referies...
El feed de l'Instagram,
sí.
Sabeu que es pot organitzar.
Sí.
De vegades es fan col·lages i tal.
Col·lages?
Sí.
Ell també en fa, rotllo...
Doncs ell també en fa, però fa que les fotos en les quals surt ell facin una forma quadrada.
Clar, però llavors m'estàs dient que hi ha 6 publicacions, nou publicacions formant la seva cara? És això el que m'estàs dient?
No.
És que jo
publicacions,
jo estic
4 publicacions...
Sí.
Formen un quadrat, en les quals hi apareix ell. Les altres fotografies són o de plats o de coses rares.
Ara ho entenc.
És més senzill del que semblava.
Veus?
Podem parar de dir aquesta frase, sisplau.
No em feu cas, però tot és més senzill del que creieu.
Exacte.
Sempre.
A veure, punt número 2.
M'avisen per WhatsApp que sortís del jardí, eh?
Sí, ja n'he sortit.
Val.
D'acord? Perquè vaig al punt número 2, que és... Si us plau, Raül Balam, no em posis plats tan elaborats, tan de categoria alta, perquè em moro de l'enveja saber que, sense que em toqui la loteria, no podré provar mai un d'aquests plats amb els quals se't fa la boca aigua.
Com que no?
Segurament no em podré provar mai. Si continuo
sí, home, sí.
Com ara, no.
És assequible, eh? Pots anar al mandarín tranquil·lament. Sí. És un dinar d'aquells de celebració, una mica llavors, més car de l'habitual, però...
Em convides tu, llavors, Joan.
Sí. Ara parlo amb els despatxos de dalt i... Sí.
I punt número 3. No entenc aquests canvis d'ulleres. Sembla que cada dia em porti unes de diferents.
Va dir el que sempre perd les ulleres i se li trenquen i porta unes diferents cada dia.
No, perdona.
Ja està solucionat.
S'ha indignat.
Sí, això és mentida.
Va passar un cop, no?
Només ha passat un cop, exactament. Ui. Tot i això, he de dir que l'aprovo.
Ara.
I a veure si aprovant-lo ens convida al Moments o al Cuina Sant Pau.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs tinc un problema, i és real.
Sí, tens uns quants de problemes.
Ui, cosites.
No sé
ben bé si és un toc. Us en recordeu que us vaig dir que en situacions d'emergència, ric?
Sí.
Doncs bé, en aquest sentit, no puc aguantar-me el riure quan algú al metro, més o menys atractiu, em mira fixament als ulls.
Ai, però això és maco, que riguis, no?
Sí, però...
És un somriure d'aquells de...
No, és un somriure d'aquells de no puc aguantar-te la mirada.
Es posa molt nerviós, Andreu.
Sí.
Això jo ho he presenciat.
Primer, no puc aguantar la mirada. I segon, em poso vermell com un tomàquet i a riure. És bastant penós, he de dir. Normal que estigui solta encara.
Vols fer un crit?
No, cap ni un.
Odies la gent que...
Doncs odio més aviat els motoristes que comencen a agafar drecera i van entre cotxes i autobusos.
Ai, sí.
Per què ho fan, això? Entenc que de vegades teniu pressa, no? I per això ho feu, però que hi ha un semàfor, que hi haurà un moment en el qual haureu de parar segurament. Què més us dona, si és darrere l'autobús o davant? No ho entenc, la veritat.
No t'ha passat mai que t'avança una moto de la manera que explicaves i a tres semàfors l'enganxes de nou?
Sí. Per això dic.
Ai, Déu meu. Va, què et fa feliç?
Doncs em fa feliç aquell moment en el qual el metro està a mig buit i pots caminar-hi per dins. I arriba el moment en què et trobes una altra persona que va en sentit contrari i a aquest moment dius, qui passa primer, tu o jo?
Va, perquè hi veu els dos, dins del metro.
Sí, no... Però, clar, hi ha un moment en el qual arribes en aquella barra del mig, en el qual t'agafes. Sí, però de vegades hi ha gent que, en comptes d'anar per la dreta, que seria lo lògic,
sí.
No, van per l'esquerra. Llavors és com...
Ara t'he entès.
Moment incòmode.
Sí.
Va, a propòsit d'ahir, què? Com el tenim?
Doncs de moment no he vist cap vídeo, que, per cert, ja sé com es diu aquella, diguéssim, allò... que m'agrada a mi veure els vídeos de petar grans.
Sí.
Ai, no ho recordo.
L'havies de recordar.
Foruncolofilia.
I tu tens forunculofília?
Sí. El classifiquen com a trastorn i són aquelles ganes inaturables de petar-te grans o veure com se'ls pete altra gent.
Només et diré que venen joguines d'això.
Sí, ho sé, me'n vaig estar mirant de comprar-me una.
Ai, quin fàstic.
Em torno a trobar malament, eh?
Fastigosfília és el que té l'Andreu. Nou propòsit?
Doncs mireu, he de tornar a fer neteja de la meva taula i, per si no fos poc, he de començar a tirar coses que tinc a la meva jaqueta.
Per si no fos porc.
Porc.
Sí. Sí, sí.
He de començar a tirar coses de la meva jaqueta perquè després tinc molta feina a trobar el que realment necessito.
Aquest deu pas un munt, la jaqueta.
Sí, una miqueta, la veritat.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Digue'm, 10 minuts que passen de les 3 de la tarda, obrim la cara bé. Nina Agustí, què ens expliques avui?
Doncs molta atenció, perquè avui comencem amb un titular que m'ha sorprès i molt, i és que França reclama un quadre a Madonna. I és que, no, tranquils, no començo amb la notícia musical, perquè la Material Girl, d'acord, no només ens sorprèn amb notícies com el seu retorn als escenaris...
Material Girl?
Material Girl.
No havia sentit mai que Madonna era Material Girl.
Bueno, per la cançó.
Per la cançó.
És igual.
Ah, val.
No passa res.
No, ara creia que li deien així amb ella.
No,
és per la cançó.
No, li diuen la reina del pop.
Ah, això sí.
Exacte.
Sí, val. Això, veus? Escoltes? Sí.
No, que era la cançó, sí. Però que jo pensava que que estaves explicant que li deien així.
No.
Val.
Era una manera de fer-me l'eloquent aquí, saps? Val. És igual, tiro milles,
tira,
eh?
Tira eloquent.
I no estem parlant de la gira mundial que ha anunciat, a la qual ja ens han parlat els companys del magazín del matí de Ràdio Estel, sinó que avui ens hem llevat amb aquest curiós titular. Resulta que l'alcaldessa de la ciutat d'Amiens, si ho dic bé, perquè el francès no el domino gaire, al nord de França, que la dona es diu Brigitte Fauré, d'acord, l'alcaldessa, ha llançat una petició que s'ha fet molt de ressò entre les xarxes socials. I què ha demanat? Doncs ha demanat que, sisplau, Madonna retorni a la ciutat un quadre que ara t'explicaré quin és. És Diana i Endymion de Langlois, d'acord? No controlo tampoc el nom del pintor.
Jérôme Martin Langlais.
Sí. És que veus, jo l'accent francès no el domino.
Ja està.
Doncs l'alcaldessa assegura que hi ha un vincle molt especial entre la ciutat i l'obra, que l'obra és dels principis del segle XIX. Sí. Va ser encarregada per Lluís XVIII, el qui el seu autor doncs, li va demanar, sisplau, aquest autor neoclàssic francès. Pots tornar-lo a repetir, el nom? A veure.
Jérôme Martin Langlais.
Ah, ara és Langlais? No és l'anglès? L'anglès? Val, doncs l'anglès. I va ser adquirit per la República Francesa el 1873, cedint-lo així al Louvre de París.
Tinc ni punyetera idea francesa, però que sonava bé.
Vaja, que una obra encarregada a un autor neoclàssic francès, d'acord, resulta que està al menjador de casa de Madonna. I ara no us avanceu perquè partim de que estava en el Louvre, d'acord? Que l'havia adquirit la República Francesa.
El Louvre. Oui.
Res, doncs es trobava al Museu de la Ciutat Francesa gràcies a que el Louvre el va cedir a la ciutat, no?, d'Amiens. Ara ho he intentat fer jo, però no ha sonat gaire bé. I es va perdre el rastre. Per què, diràs? Doncs
per què?
Exacte. Per culpa d'un bombardeig alemany al final de la Primera Guerra Mundial, d'acord? I es considera que va ser, per tant, atenció, robat.
Vaja.
Ui, cosetes. El préstec de l'obra seria una oportunitat per lluir la candidatura d'Amiens com a capital europea de la cultura del 2028, que es decidirà a finals d'aquest any.
Si té temps, Madonna, per tornar-lo.
Exacte, i per tant, l'alcaldessa per això demana a la cantant, sisplau, que cedeixi l'obra de nou a la ciutat, Com sabem que Madonna el té i com ha acabat a les seves mans, doncs ella el va comprar per 1.300 milions... Un milió, perdó, ho he dit fatal, això. Sí. $1.300.000.
Ara sí que ho he dit. Estava flipant.
Sí. I on el va comprar? Doncs en una empresa de venda privada de peces de joieria, d'art, molt valuoses, que són l'empresa Sotheby's. Sotheby's, tampoc no ho controlem,
Sotheby's.
Sí, així. Ara sí que ho has dit bé, Ha sonat molt bé. I com sabem que el té ella? Doncs perquè ella mateixa ha penjat imatges amb el quadre a les xarxes socials. En les imatges es veu que el quadre és idèntic al desaparegut, però atenció, perquè s'han fet algunes mesures que demostren que li faltarien 3 centímetres d'altura, cosa que podria indicar que no és l'autèntic quadre que estem buscant. Ui, eh? Aquell quadre robat.
L'han estafat.
Ui, cosetes. De fet, el Museu d'Amiens ha presentat accions legals contra persones desconegudes pel presumpte robatori de la pintura i cap d'elles, òbviament, per cap d'elles s'ha de preocupar Madonna, que no l'han denunciat pas amb ella. El que sí que s'ha de preocupar Madonna és que si accepta i dona, cedeix de nou aquesta obra a les terres franceses, pot ser que l'estat francès no li retorni l'obra, ja que les peces que pertanyen a ell no poden ser venudes.
Fixa't tu.
I, clar, doncs poden passar aquestes coses. I de possibles falsificacions i robatoris, passem a una notícia del conegut Pequeño Nicolás.
Home!
Perquè qui millor que ell per suplantar identitats? Doncs ningú, eh? Heu sentit alguna cosa d'en Pequeño Nicolás aquests dies?
No.
Fa temps que no sento res del Pequeño Nicolás.
Doncs mireu, resulta que...
Pequeño Nicolás, que ja li deu haver sortit bigoti, eh?
Correcte, doncs...
Ja no és tan petit.
Clar.
Exacte. Resulta que el Pequeño Nicolás, que ja no és tan petit, ha estat un dels convidats estrella en l'estrena del nou programa de televisió espanyola que es diu Días de Tele, que a més suposa el retorn de Julià Otero a la televisió. Uh-huh. D'acord? Uh-huh. La nova proposta de programa tracta de fer que l'espectador faci un viatge sobre la nostra vida sense nostàlgia, no fos cas, segons diu la presentadora. En aquest primer programa, Otero decideix traslladar-se al 2014 per recordar la detenció del Pequeño Nicolás per una sèrie d'estafes que, recordem, doncs es va fer passar per càrrecs públics, emissari de la Casa Reial, falsificant informes del CNI i, doncs, vaja, aquestes cosetes que van tenir força ressò, eh? Uh-huh. I què ha passat? Doncs que el Pequeño Nicolás ha explicat en quin punt està la seva situació judicial i diu: "Estoy esperando juicio y espero que el futuro sea bueno. Hay que esperar. Confío en la justicia. A día de hoy no tengo antecedentes penales y las sentencias que ha habido están recurridas. Los recursos pueden prosperar y salir absuelto." Per tant, podria sortir-se, doncs, bastant prou bé, el Pequeño Nicolás. Però el que ens ha sorprès no ha estat això, sinó la resposta que li dona a la presentadora, a Otero, quan li pregunta com va arribar a fer tot el que havia fet amb tan sols 15 anys. Recordem que en aquella època tenia 15 anys, per això de lo de Pequeño, eh? I ell diu: "Atenció, yo tampoco me lo explico a día de hoy", responia entre riures del públic present, i diu també: "Veo el resumen como si fuera otro. Y me fascina incluso a mí. Ocurrió y me lo creí tanto que los demás se lo creyeron." Y escoltem qué més va a afegir.
Está. Lo que pasa es que el poder es un problema, creo que lo dijo Tierno Galván, que el poder es como un explosivo. O se toca con mucha delicadeza o explota. Y yo creo que explotó. Y explotó porque era una persona muy joven que lo que me tenía que haber dado era dos collejas.
Claro,
es que... no darme poder.
Sabràs tu, de Tierno Galván,
amigo. Dos collejas en vez de darme poder, eh? Clar que sí, home. Doncs passem a l'última notícia abans de la musiqueta,
sí?
I és que l'ex-youtuber i streamer de Twitch AuronPlay ha entrat a la polèmica de Shakira i Piqué.
Ara,
no podia faltar una cara bé sense...
Mira, no ha sonat mai.
No ha sonat mai.
Quina és aquesta?
Perdó? Doncs res, resulta que l'AuronPlay ha decidit entrar a la polèmica arran d'una pregunta dels seus espectadors pel que fa a la Kings League.
Avui en parlarem també de la Kings League, la tertúlia esportiva.
Exacte, ja en vam parlar la setmana passada i avui en tornarem a parlar cap allà un quart de sis, eh? Així que estigueu atents i atentes. I res, doncs, senzillament és una lliga de futbol que està organitzada pels creadors de contingut d'aquesta plataforma i l'Auron assegura que està content pels seus companys i l'èxit que està tenint la lliga, però sembla que no li cau massa bé l'exjugador blaugrana, és a dir, Piqué.
Patapam.
Y escoltem qué diu sobre ell.
Me alegro por los compañeros, no por Piqué. O sea, a mí Piqué, la verdad es que me da igual. Pero sí que, claro, no. A mí Piqué me la repampinfla a siete pueblos. Que, por cierto, se predijo perfectamente lo que iba a hacer Piqué. Casio en la mano y un Twingo. ¿Por qué ha acertado tanta gente? Porque, a ver, porque Piqué tiene una mente de 12 años, quiero decir. O sea... Piqué tiene el cerebro de 12 años, con lo cual estaba claro que iba a hacer eso.
Igual que els seus seguidors.
Ui, Andreu. Ui, Andreu, al jardí.
Ui, no. És que l'AuronPlay no el suporto, o sigui...
Ui. Dures declaracions.
Tot va de qüestions personals, perquè tothom es coneix aquí. AuronPlay coneix a Piqué, segur.
Sí.
Andreu González coneix a AuronPlay, segur. En fi, aquest món em fascina a mi, eh?
Sí.
Em fascina.
Són dures declaracions, si més no prou polèmiques, per formar part de la cara B de la caravana. El tema Shakira i Piqué ja està una miqueta gastat, ja podem dir que ja ha passat una miqueta de moda, però... Doncs no preguntarem res més sobre això, perquè cal que deixem el tema a Núria Ros, que és qui tracta amb cara i ulls.
Ara.
I esperem que tornis aviat, Núria.
Segur.
Tanmateix, declaracions...
Una abraçada, Núria Ros, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Estel.
Això, exacte.
Que és el... Ara mateix la tenim al gimnàs, això, que em peses.
Seguríssim, seguríssim. És més senzill del que us creieu. Tanmateix, doncs, aquestes declaracions, com no podia ser d'una altra manera, són tan polèmiques que no podien faltar, eh? Podien ser una mica més constructives, cal dir. Però sí. Vaja, passem a la notícia musical.
Ara.
Que avui ve de la mà de The Weeknd. I és que el cantant no va deixar passar l'oportunitat de formar part de la banda sonora de l'última entrega d'Avatar, de James Cameron. I no ens estanya pas, eh? Perquè ell ja va formar part de la banda sonora de Black Panther.
L'únic que valia la pena, la banda sonora.
Ui, crítiques també, cosetes. Sí. I també de 50 sombres de Grey.
Aquí no es salva ni la banda sonora.
Exacte. En aquesta ocasió cal anunciar que la seva cançó pel film s'anomena Nothing is Lost. Està escrita pel gran Swedish, que no ho diré bé això, Swedish House of Mafia, i el compositor Simon Franklin, que doncs això, doncs van composar la cançó, i ara ja podem dir que ja té videoclip, aquest Nothing is Lost, i està dirigit per Quentin, que no és Tarantino, tranquils, Deronzier, doncs perfecte. I per tant, ja podeu visualitzar-lo a les xarxes socials o al YouTube, i nosaltres us deixem amb aquesta cançó en si per gaudir-la abans de la pregunta al dia.
Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament...
Què?
Et puc dir una cosa abans de començar?
Sempre.
Se'm fa molt estrany cantar el Parabarabara després de fer la cara B. Sí, sí.
On... La cantarem igual, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Això
però
així.
Abans li trobava més sentit, però ja hi tornaré, eh? No et preocupis.
Sí?
La pregunta ha estat, ets de fer-te selfies? I no pot faltar el que sempre obliguem amablement els nostres participants a fer, que és justificar la teva resposta, com si d'un examen de primària es tractés.
Ara.
I per què aquest tema? Doncs perquè ens ha sorprès moltíssim que avui sigui el Dia Mundial, i atenció, del selfie als museus.
Jo, de veritat, eh? Hi ha dies mundials per tot.
Sí. Dilluns era el de la croqueta, no?
Sí.
Crec que van tractar.
Sí, sí, sí. Eh? El matí de Riu Estel van tractar. Per cert, amb una croqueteria que val molt la pena.
Sí. I res.
Doncs. És que no m'atreveixo. Volia posar un símil absurd
d'un
dia mundial.
Però ja és avui.
Però és que segur que existeix.
Jo, per mi, ja és avui. Selfie dels museus. Vull dir, si em diguessis dia dels museus, té sentit.
No, dia mundial del selfie als museus.
Però del selfie als museus, doncs, no hi trobo gaire sentit.
Val.
I que no us sorprengui pas, perquè els dies mundials més estranys doncs ens hem trobat, eh? Però aquest potser s'endú el...
Nivellón, eh?
Sí. Avui descobrirem tot l'entrellat que hi ha darrere d'aquest tipus de fotografies i, a més, l'experta del dia ens explicarà per què redimonis les fotografies als museus és quelcom vetat.
Sí.
Sí?
Correcte.
Comencem
aquell
escoltant...
Aquell senyor amb americana i corbata que et va dient no foto, no vídeo, silence, please.
Sí, i move on, move on.
I move on, move on. Correcte.
I seria com passa pàgina. És broma.
No, sí. No.
Doncs sí, comencem escoltant la gent de l'estació de Sants, que sí, ara, òbviament, ens tornem a mobilitzar cap allà, perquè era o això... O la nostra estimada... o sigui, nosaltres anem a buscar la nostra estimada Siri de la megafonia de l'estació de Sants.
Un dia l'hem d'entrevistar,
Sí, perfecte, sí, sí, la megafonia l'entrevistaré, li preguntaré quina via i a veure què em diu.
Correcte.
I després, si no, l'alternativa era sortir al carrer i sortir volant, així pel vent, evitant que...
Ja, però ja va bé l'estació de Sants, perquè l'estació de Sants és tan maca que sembla un museu.
Buf. Mare meva.
Mira que és lletja, eh?
Mira, mare meva.
No va passar res per dir-ho, tampoc.
Escoltem si la gent de l'estació de Sants es fa selfies o no.
Bueno, depèn del moviment. Amb els amics sí, però sola no gaire, però bueno, sí.
No, jo no.
No acostuma?
No.
Per algun motiu en concret o...?
No, perquè no en sé. No, se'm balla, no hi ha prou feines tinc per fer una foto normal al mòbil, però per fer un selfie no em surt. Surto malament, no surto, tallo els altres. Cosa de l'edat, això.
Jo no. No, porque no soy muy de hacerme fotos y tal, yo no. Mi mujer no para, pero yo no.
Yo tampoco.
Yo no, por nada, o sea que no lo encuentro ningún atractivo, ninguna necesidad, no.
Hòstia, molt pocs.
Molt pocs?
Molt, molt pocs. Que mai m'ha agradat fer fotos, o sigui que tampoc no, molt, molt pocs, molt pocs.
No, és que no som gaire aficionats de mòbil.
Ah, yo me hago poco.
¿Vas?
No me hago, no sé.
No te haces.
No, paso.
No passo, eh?
No passo. No se'n fa gaires, la gent,
no.
Trobo.
Si fem un repàs, tenim 7 nos, i una noia que diu que depèn. Si és amb amic, sí, si és sola, no. Mm. Per tant, podríem dir que 8 nos i un mig sí.
Un record també per la gent especial com jo, que no ens en fem també, però no perquè quedem malament o perquè no en sapiguem, sinó més que res perquè som bracicortos.
Ai.
I no ens arriba el braç a fer un selfie.
A veure, també et dic que crec que aquí hi ha certa dificultat en aquest tipus de retrat, eh? Penso que hi ha una cosa que s'ha de dir. Els selfies són poc agraciats, sempre, i que costa molt més... Poc agraciats.
Poques sempre. Vegades he trobat una forma tan elegant
de dir que surts feíssim.
Que surts...
Exacte.
Horrible,
no, no, no. I escolta, més en solitari, t'haig de dir, és algo que... costa, però també convido a tothom a fer-se'n. Mira què et dic. Per què? Perquè és un exercici d'autoestima i coneixença. Joan, no riquis perquè és veritat. I en els pitjors...
No, és que... Saps que sempre penso coses rares.
Ai, no.
No, si esteu escoltant la ràdio...
Sí.
Va, feu, sisplau. Si esteu escoltant la ràdio, Ràdio Estel ara mateix, sisplau, feu-vos un selfie i pugeu-lo a Twitter... etiquetant la caravana.
Arroba la caravana
veure...
Estel.
Sí, volem veure els vostres selfies, va.
Vinga, va.
Fem-ho,
I res, doncs això, que us encoratjo a tots i a totes, no?, a fer-vos un selfie en el pitjor moment
ara.
I en el millor moment de la vida, perquè això està molt bé, de veritat.
Farem una cosa.
Digues.
Farem una cosa.
Ens fem un selfie ara?
No, 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 no. Clar, perquè queda molt... Ara la gent no enviarà selfies
va, digues.
A Twitter.
Hem de donar quelcom,
hem
aquesta
vida. Hem de donar quelcom, alguna coseta, uh-huh, perquè la gent hi participi. A qui pugi un selfie a Twitter, etiquetant la Caramana Estel, avui entrevistem Raül Balam, que ha tret aquest llibre, Enganxat, de l'editorial Columna. Aquest llibre és seu. Així de clar.
I mira, fins i tot et diré que si ens deixen Raül, que el signi per la persona.
Correcte.
Bravo.
Correcte.
Ja,
llibre signat per la persona que pugi un selfie etiquetant la Caravana Estel a Twitter. Si sou dins d'un museu, encara millor.
Fliparíem.
Encara millor.
Fliparíem.
Però allà on sigueu, ara mateix, va. Selfies, arroba la Caravana Estel.
Vinga, va. I tenim més preguntes, Joan, perquè ens estem apropant als museus i per fer-ho primer hem d'anar de viatge, d'acord?
Sí?
A la Caravana sempre estem de viatge.
Sempre.
Doncs anem de viatge, i si anem de viatge, volem fer-nos una fotografia amb la parella, l'amic, el pare o la mare, però què fem? Demanem a algú que ens faci una fotografia o ens la fem nosaltres mateixos? Tu què faries?
Jo sempre demano.
Tu sempre demanes.
Sí.
I jo intento fer-me la llet, veus? Estem una miqueta així, 50-50. Escoltem què fa la gent de l'estació de Sants.
Si anem de viatge, què fan? Demanen que els hi facin les fotografies a gent,
sí,
que passa per allà?
Sí.
Sí? Això sí. Mateix, eh?
Sí, sí.
Tu?
Jo mateixa.
Tu mateixa, sí.
Fa vergonya,
sí,
o algú?
Sí.
Bueno, si estic en família, però sempre demanem algú, però si no, no, en plan, jo sola.
Sí, demano algú que li faci la foto.
Sí, vale, sí, sempre
sí.
Ho he fet així.
I sempre tinc bona resposta. Sempre m'han ajudat.
Nosotros lo pedimos para el tema de la calidad de la foto.
No, si nos tienen que hacer una foto porque queremos vernos a nosotros mismos delante de un paisaje, pues sí, pedimos que nos hagan la foto.
Clar, les faig que jo no surti, però si he de sortir jo, sí, normalment que alguns les faci, sí.
Me hace, bueno, me hace, alguna vez me hago también.
Alguna vez te haces tú y si no pides, ¿no?
Sí.
Doncs ja ho tenim. Aquí hem descobert els certs, bueno, la tímida, perquè només, uh-huh, només hi havia una, perquè la resta demanen bastant i sense manies. La dona que diu que sempre l'han ajudada és moníssima, t'ho dic, Joan? O sigui, és superamable i molt tendra. O sigui, he pensat, mare meva, una abraçada avui, saps? I ara sí, continuem que amb el camí que estem fent amb la caravana,
sí,
per arribar fins a un museu. Ara sí, és el que tu vulguis, Joan.
Val.
Digue'm un museu, el que se't passi pel cap.
M'és igual, no ho sé.
El Louvre, per exemple, que parlàvem abans.
Tu dius el Louvre?
El Louvre, vinga.
Jo dic el Museu Orsay, de París. També.
Perfecte. Vinga. Doncs arribem allà i és hora de veure aquella pintura o aquella estàtua que tant de temps portem mirant a través de Google, o aquella que ja ens hem tatuat, o aquella que ja tenim de fons de pantalla, etc, etc, no? I ahí està, davant dels nostres nassos, llesta per ser la víctima de la nostra càmera, i pam, va i et salta el flash.
Ai.
Què fas? Alguna vegada t'han parat els de seguretat d'un museu o us han cridat l'atenció?
Ho estàs preguntant a mi?
T'ho pregunto, sí, per exemple.
Sí.
Sí?
Sí.
Sí? A on? Vinga.
És lleig que ho diguin aquesta mitja hora, eh?
Ui! No... No, al Vaticà?
La Capella Sixtina, sí.
Ai, no.
Vaig voler fer una fotografia, no sabia que no se'n podien fer. Vaig voler fer una fotografia i quasi em prenen el mòbil i no torna mai més aquell mòbil.
Ui, 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 però això és el bonus track d'avui, mare meva.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
En fi, coses que passen.
Doncs escoltem si a la gent li ha passat el mateix que en Joan.
No.
Mai?
Mai.
Mai has fet fotos en flash al museu?
No, en flash no. Però en plan, sí que he fet una foto en un museu, però sense, en plan, no m'han dit res mai.
Com sé que no es poden fer, no, perquè ja ho sé, que no es pot fer.
I llavors ja no ho fa?
No ho fa. Demano permís si no ve que algun cartell. I si ve que el cartell, doncs jo sé que no es pot fer. Doncs no, llavors... no m'han cridat mai l'atenció.
No. Yo respeto la norma del museo.
Sí, sí, yo tampoco pongo flash.
Puedo porque la luz irá mal, ¿no? Para... Imagino, vamos. Yo si lo veo prohibido no lo utilizo.
Sí, sí, el flash debe deteriorar las obras.
Sí, nada, no, fueron muy educados, ¿eh? Fue en el Museo del Prado y entré ahí dentro y me gustó mucho una cosa y, bueno, le digo a mi mujer, ponte, que te voy a hacer aquí una foto delante de... No recuerdo qué cuadro fue, le hice la foto y rápidamente vino gente de seguridad y nos dijeron que eso no se puede hacer.
Vale,
muy, muy educadamente, ¿eh?
Ningún problema, pues.
No, en un museo ningún problema.
Bueno, si diuen que no en pots fer, és, ja no. I a vegades, pues, llavors agafem un llibret del museu i així, amb fotos ja fetes.
I així ja les tenen.
Ja les tenen.
Estava en el Prado i... Nada, me echaron una foto a cualquier cuadro y nada, me echaron un poquillo la bulla. O sea que tampoco, ¿no? Por una foto.
Un poquillo la bulla.
Por una foto,
veus?
I clar, doncs arribat a aquest punt...
La gent pensa
punt...
per una foto, però després venen no sé quants
visitants. Ara t'explico això, ara t'explico, ara t'explico, ja veuràs,
sí?
Fliparàs. I no podia faltar, doncs, el bonus track. First, let me take a selfie.
Estem xumba-xumba avui, eh?
Sí, el José està...
Està bé.
Bueno, mare meva. Arriba el bonus track, que és una... petita anècdota d'un home que ens explica què li va passar de petit a Itàlia, ai, a un lloc similar al teu, Joan. Vols escoltar-ho, no?
Sí?
Vinga.
Va.
O sigui, jo diria que una vegada sí, però estic parlant de quan anava a l'escola. O sigui, imagina't, en un viatge a l'escola amb les càmeres antigues... O sigui, no amb mòbil, clar, no existien els mòbils en aquella època.
I va saltar el flash.
Va saltar el flash, sí. És que, a més, diria que era... Pues, no sé si era la Capilla Sixtina o una cosa d'aquestes, eh? O sigui que, sí, vaig tenir allí jaleo, però, bueno, era un nen, o sigui que tampoc no em van dir massa. Em van fotre una mica de bronca i ja està.
Què deies, Joan?
Que em va passar el mateix.
Exacte.
Va passar el mateix.
No estàs sol, company. Ai, perquè, clar, mira, de fet, ho hem estudiat. Si em permets, he buscat la informació i resulta que la Capella Sixtina han arribat a passar fins a 30.000 persones al dia.
Al dia.
L'any 2012. Hem arribat també al 2019, doncs, segons La Vanguardia, ja començaven a plantejar-se el fet de reduir aquest nombre. I després va venir la Covid i tot plegat, i ara tenim entre 6 i 7 milions de visitants a l'any, que segueixen sent unes 20.000 persones al dia. Tu imagina que tothom fa fotos en flash.
Clar.
Doncs, clar, normal
que... obra d'art, et carregues la paret.
Es posen nerviosos.
Clar.
Doncs hem de donar pas a la nostra experta del dia per posar ordre a tot aquest tema. Ella és la doctora Anna Vié, professora de Patrimoni i Museologia a la Universitat Autònoma de Barcelona durant 20 anys i ara dedicada al món professional de la il·luminació amb l'empresa Vié Il·luminació, Llum i Art. Molt bona tarda, doctora Vié.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, ens agradaria saber el més important de tot plegat. Per què els museus no deixen fer fotografies amb el flash a les obres? Com les pot afectar?
Doncs la veritat és que una mica, escoltant els vostres, les persones a les que heu entrevistat, algunes d'elles ja ho han anat dient, no? Bàsicament és per un tema de conservació. Les obres d'art són elements únics, són elements que s'han d'intentar protegir al màxim i la influència del flash, no només del flash, que vosaltres heu parlat del flash, però també de la quantitat de persones que arriben a passar per davant o a dintre d'un museu, influeix en la humitat i en la conservació de les obres d'art. Què passa? Que aquestes obres doncs, estan pintades sobre teles, sobre paper, i l'escalfor, la calor que irradien, per exemple, el flash, fa malbé el color. I també malmet, perquè fa que pugi la temperatura de la sala on estan conservades aquestes obres, influeix en què, doncs, algunes vegades, per exemple, si la pintura està sobre un retaule, al Museu del Manac, no?, que tenim tants retaules,
sí.
Doncs la humitat, la temperatura, l'escalfor, fa que la fusta es mogui, i per tant aquesta pintura doncs, també es mou i es malmet. Aquí, doncs, aquest és el motiu pel qual no es deixa fer fotografies amb flash. Sí, és veritat que molts museus deixen fer fotografies, però sense utilitzar el flash. Molta gent li passa que, tot i que no vulgui utilitzar el flash, com també algun dels les persones que heu entrevistat us han dit, se't dispara sense voler, no ho fas expressament. Però clar, imagineu-vos la quantitat de gent que passa per una sala davant d'una obra d'art, doncs realment fa que aquesta obra d'art es pugui fer malbé. I aquest és el motiu principal pel qual no es pot. A part, hi ha altres temes, com també una oient ha dit, jo després vaig i em compro la postal o em compro el pòster per la botiga, no? I al final també és un cercle que així també es tanca, no? Perquè hi ha drets d'autor. Aquestes imatges, moltes vegades, doncs també tenen uns drets d'autor i no pots fer una fotografia i després divulgar-la si no els respectes.
Per tant, estem parlant de que les persones, el flash i fins i tot doncs, el tema de la il·luminació d'un museu, com ha de ser perquè sigui adient per tractar aquestes obres?
Doncs la il·luminació és una cosa molt important. De fet, és un dels aspectes, juntament amb la humitat, val? Com us he comentat abans, que s'han de controlar molt. També depèn del tipus de museu. Val? Avui en dia hi ha museus de tot tipus. Si parlem d'un museu clàssic, com pot ser un museu de pintura i escultura, tipus, torno a repetir, posem ara com a exemple, ja que estem a Catalunya, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el tipus d'il·luminació ha de ser molt controlada, vigilant quins són els tipus d'obres d'art que tenim exposades, perquè no és el mateix una escultura, que un quadre o que un llibre, per exemple, que també pot ser que hi hagi doncs, un manuscrit, algun text. Doncs en cada un dels tipus de materials la il·luminació ha de ser d'una forma o d'una altra. D'intensitat, val? Més llum o menys llum.
Sí.
Perquè la intensitat, o sigui, la llum degrada. degrada la pintura, degrada la fusta, degrada el teixit, i per tant, doncs, s'ha de controlar. I això es fa mitjançant la intensitat de llum que deixem que hi hagi en cada una d'aquestes sales. Torno a repetir, una sala on només hi hagi escultures, per exemple, podem tenir més llum que una sala on només tinguem manuscrits, per exemple, de l'edat mitjana,
clar,
en què la llum ha de ser molt més tènua, molt menys intensitat i no tan concentrada com en altres museus.
Doncs doctora Anna Vier, professora de Patrimoni i Museologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i també professional de la il·luminació a l'empresa Vier Il·luminació Llum i Art, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i per resoldre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, com sempre, a l'experta del dia. 5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Abans d'acomiadar-te, Nina.
Digue'm.
Tenim selfie.
Oh, no.
Tenim selfie,
no et crec,
a Twitter.
No me la digues.
Joan Avilés, que ens ha enviat una selfie, una selfie, ens ha dit ell, des de la seva feina, que és un taller de gegants.
M'encanta, superfan.
Doncs pel Joan Avilés, que va aquest llibre de Raül Balam, enganxat, i que se l'endurà signat.
Signadet,
eh? Per Joan Avilés, de Raül Balam.
Vinga.
Llibre, mira com sona. Això és el llibre.
Això és el llibre. Vol dir que té certs número de pàgines.
De pàgines, sí. No, és un llibre que està molt bé, de veritat. Aquest oient que s'endú, doncs, aquest llibre per ell. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida la caravana obrim el capó. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, 2 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. No sortim de la caravana avui perquè volem parlar de la Covid a la Xina, però també a casa nostra i també de les vacunes, Nina.
Doncs sí, Joan. Xina ha reconegut que aquest passat cap de setmana han mort 60.000 persones des de la fi de les restriccions per part del govern xinès. Va ser a principis de desembre quan el país va anunciar que donava per acabades les mesures Covid-0. Aquestes mesures van finalitzar després d'una contundent resposta per part de la societat xinesa. Una societat que està rebent una onada de contagis i que alhora compta amb un nombre excepcional de persones vacunades. Les que ho estan és amb Sinopharm i Sinovac. I perquè en resolgui tots els possibles dubtes que sorgeixin sobre el tema, ja tenim el doctor Robert Guerri, cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de la Covid a l'Hospital del Mar.
Doctor Robert Guerri, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Com esteu?
Doctor, suposo que el doctor Robert Guerri, ja ho sabeu, que ens ha explicat durant tota aquesta pandèmia, ens ha analitzat com anava vivint-se tot plegat amb els números d'aquesta pandèmia, etc, etc. I suposo, doctor, que fins i tot el deuen parar pel carrer per dir, bueno, com estem, no?
Sí, pel carrer no, però familiares y llegados sempre.
Sempre, eh?
Em preguntant sobre això.
Doncs aquí tampoc serem originals i la primera pregunta serà aquesta. Com estem a casa nostra?
Clar, aviam, jo els hi puc donar la visió particular que tinc de concretament l'Hospital del Mar, que no és gaire diferent al que hi ha en altres hospitals, però bueno, sí que és veritat que hi ha una visió més global que és que dona salut pública. Nosaltres estem en una situació en la que la Covid ha passat a ser un virus respiratori que ni tan sols és dels més freqüents i els primers que diagnostiquem i que ens genera més problemes d'un punt de vista assistencial. Per tant, jo crec que en aquest sentit la pandèmia com a tal ja és història. Estem en una altra fase i el que estem en la fase en què ara tenim una situació de pressió assistencial comparable, molt comparable al que es vivia durant l'època del Covid, però provocada per altres virus respiratoris, entre ells, fonamentalment, la grip.
Jo sé que el doctor Werri, com altres doctors especialistes, i que, com deia, han passat per diversos mitjans explicant què estava passant aquesta pandèmia, li tenen certa manieta amb aquesta paraula, però s'ha aconseguit gripalitzar la Covid?
De fet, en aquest moment, jo crec que més que gripalitzar la Covid ha sigut totalment desplaçada per la grip, que està passant aquest any.
Val.
De fet, no hi ha, de fet, des d'un punt de vista clínic, mèdic, a nivell assistencial, sanitari, la Covid en aquest moment no hi ha, o hi ha molt poca. El que hi ha, sobretot, és grip i potser altres virus respiratoris. Això no significa que en unes setmanes no puguem estar parlant de que la Covid ha tornat a augmentar i la grip ha baixat. Però el que estem vivint ara és una situació en què hi ha virus respiratoris. No només la grip i el SARS-CoV-2, el de la Covid, sinó d'altres.
En aquest sentit, doctor, suposo que el que s'ha notat és que ens hem començat a treure les mascaretes, no?
Sí, claríssimament. Jo crec que s'ha notat que ens entren les mascaretes i que portem 2 anys i pico sense haver estat exposats al virus de la grip. La qual cosa, aquest any la grip ha colpejat molt fort i des de molt al principi de la tardor, fins i tot, no? I això és el que es diferencia respecte abans de la pandèmia, quan la grip la teníem al mesos de gener i febrer. Ara no, ara la grip, portem parlant de la grip des de fa ja 6 setmanes, des de finals del mes de novembre. I encara, tot i que ha baixat, encara hi és.
Precisament, parlant de les mascaretes, també ho haurà vist el doctor Werri, sí que és veritat que als transports públics hi ha alguna diferència, perquè sí que és veritat que l'autobús es porta molt més la mascareta, però si un viatge en metro o en tren, costa molt més veure mascaretes. Al final, és una mesura que té sentit a dia d'avui, dur mascareta al transport públic?
Jo, és que, de fet, jo crec que el gran problema que hem tingut amb això és que els polítics, diguem, des de la política, s'ha obligat i s'ha fet com una mesura d'obligació i de gent, al final, en un toc de rebeldia s'acaben traient. Però la mascareta és una eina extraordinàriament útil en aquesta circumstància. No del SARS-CoV-2, no de la Covid, sinó amb la presència de virus respiratoris en l'ambient, que realment és una mesura barrera que evita, diguem que no, estableix un mecanisme, diguem, de protecció. Evidentment no és infal·lible, però és un mecanisme de protecció. Per tant, jo crec que l'hauríem de fer servir nosaltres, no perquè ens obliguin, sinó perquè realment és una eina útil.
És evident que les darreres notícies que ens han arribat des de la Xina, no sé si dir si són preocupants, si són alarmants, però és veritat que hi ha hagut altres brots, hi ha hagut més variants de Covid. Ens ha d'alterar el que està passant a la Xina?
Aviam, el que està passant a la Xina és una situació molt específica de la Xina, no? La Xina, des del principi de la pandèmia, ha optat per la política de Covid-0 i, a més, han vacunat amb una vacuna que no és tan efectiva com les vacunes mRNA que hem fet servir nosaltres. Aleshores, aquests dos factors, és a dir, que la població no ha estat exposada de forma reiterada com estem nosaltres al SARS-CoV-2, al virus de la Covid, i la vacunació, que no és una vacuna tan efectiva, i, a més, les taxes de vacunació no són tan altes com, per exemple, a Espanya, doncs això ha fet que estiguin tenint una situació que la podrien comparar al mes d'octubre de l'any 2020, és a dir, quan realment va passar l'estiu, va venir l'hivern i aleshores va començar les següents onades Covid, no?, que ens van colpejar, i és el que els està passant. Que això pugui passar aquí ara és molt, molt improbable, per tant, l'alarmisme jo crec que l'hem de contenir. El que sí que pot passar, i és el que preocupa, és que torna a haver el virus del SARS-CoV-2 replicant-se de forma indiscriminada amb una població, no? I això, per pressió, pot fer, per probabilitats, pot fer que aparegui una variant que potencialment es transmeti més, que sigui més greu, que escapi a les vacunes, etcètera, no? I això és el que realment ens ha de preocupar i el que hem de vigilar, però no el que està passant a la Xina en aquest moment.
Perquè a dia d'avui a Europa és possible que hi hagi una nova variant que s'escapi de les vacunes, com es deia, doctor Werri? Ho pregunto perquè durant la pandèmia hi hem estat molt pendents de tot plegat. Això encara a dia d'avui, encara que hi hagin molts menys casos dels que hi havien en plenes onades, pot seguir passant?
Clar, per poder seguir passant, sí, perquè sempre, mentre hi hagi virus replicant i mentre hi hagi virus present, això, el virus en un moment determinat pot mutar i pot donar a una variant que sigui més, doncs, o més agressiva o més transmissible. El que passa és que en un entorn on la replicació és molt menor, com passa, per exemple, a Europa, això és molt menys probable que no passa a la Xina en aquest moment en què la situació està descontrolada. Quin és el problema? Que en un món globalitzat com el que estem, si sorgeix una variant que és molt més transmissible o fins i tot que és més transmissible i més greu, doncs ens pot arribar aquí. I aquest fonamentalment és el problema. Però, de fet, la manera d'acabar amb la pandèmia és evitar que el virus es transmeti i es repliqui. Per tant, això, la manera d'aconseguir-ho és intentar vacunar i que hi hagi la menys gent possible que sigui susceptible al virus. Però, clar, en aquest moment la situació de Xina és preocupant, no, malauradament, pel que els està passant a aquella pobra gent i també pel que pugui passar, diguem, des d'un punt de vista virològic.
Jo recordo que una de les primeres preguntes que ens fèiem quan va començar tot plegat, quan va començar aquesta pandèmia, era què hi podríem fer, no? Si estàvem suficientment preparats davant de virus, com per exemple aquest, el del coronavirus, el SARS-CoV-2. Hem entès que hi podem fer gaire cosa si ve un virus nou a dia d'avui?
Jo crec que... jo crec que alguna cosa hem après. Siguem optimistes. Jo crec que alguna cosa hem après, però també li dic que jo crec que... I és veritat que estem més preparats per enfrontar-nos a una situació com la que hem viscut, perquè, clar, no, això no ho hem viscut mai, i ara, doncs, d'alguna manera... Però si haguéssim de tornar a la casella de sortida, jo crec que la situació tornaria a ser igual de complicada que ho va ser, perquè realment al final jo crec que acabem cometent els mateixos errors, no? Per tant, bueno, no, en aquest sentit no puc ser gaire optimista.
Abans, doctor Guarri, ens deia que la pandèmia comença a ser història. Resulta que aquest mes de gener l'Organització Mundial de la Salut anava a reunir-se per començar a tractar les converses per posar fi al que hem conegut tots com la declaració d'emergència global arrel de la pandèmia, però, sorpresa, l'explosió dels casos de la Xina, com hem estat comentant fins ara, l'augment de la incidència de les dades també als Estats Units, ho ha complicat una mica i això no s'ha donat. Tardarem molt en que sigui oficial aquesta finalització de la pandèmia?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè precisament la lliçó del que està passant a Xina i el que passa també als Estats Units, el que mostra és que la situació com a tal no ha acabat. El tema és com ho hem de viure nosaltres i com ens pot impactar a nosaltres. Diguem que ja hem passat per 8 onades successives de Covid i la població està molt vacunada, però fins que tot el món no hagi estat exposat de forma reiterada i estigui idealment vacunat, la situació no es podrà donar per acabada com a tal. Perquè mentre es continua havent-hi grups de població, de gent sencera, que o bé no ha estat exposada a la política Covid-0 que van tenir la Xina, o que no estigui vacunada i no ha estat exposada, com que ha passat a gent als Estats Units o que passa també a la Xina i de més, doncs la situació, el virus continuarà, diguem, d'alguna manera propagant-se i encara ens poden anar en surt. Per tant, jo crec que la vigilància i la guàrdia no l'hem de baixar.
Ens parlava abans de la grip. De seguida li vull preguntar per altres qüestions, com per exemple la bronquiolitis, que també ens ha preocupat molt aquest any. Però per acabar de tancar el tema de la Covid, avui sabíem o llegíem des de redacció que un equip d'investigadors de la Oregon Health and Science University i la Oregon State University ha desenvolupat un mètode basat precisament en aquesta vacuna de l'ARN, similar al que s'usa per les vacunes de la Covid-19, per tractar la ceguera. No sé si aquest nou tipus de vacuna que s'ha usat la Covid també ha obert un nou camp científic per estudiar possibles resultats per altres malalties.
De fet, les vacunes en mRNA s'estan començant ja a plantejar per moltes malalties infeccioses i pel que no són malalties infeccioses, sinó fins i tot per algun tipus de càncer, i és a dir, la porta que ha obert això és una porta molt interessant i que a les propers anys probablement veurem altres àrees on s'aplica de forma probablement eficaç. Per tant, jo crec que és una... Quan es va plantejar com a eina per desenvolupar la vacuna de la SARS-CoV-2, ja es va veure que el gran potencial, diguem, des d'un punt de vista clínic, això podia tenir ara en el mig llarg termini. Jo crec que això es demostrarà, sí.
I ara sí, aquest any precisament una de les coses que ha criat molt l'atenció ha estat tota la qüestió de la bronquiolitis i hem d'estar molt pendents un any com aquest, doctor Guarri?
Clar, la bronquiolitis que ha afectat en els nens és provocada per un virus, que és el virus respiratori sincitial, que és un virus que també circula en les èpoques aquestes. Els nens els pateixen molt, però, per exemple, en els adults n'estem veient. I, de fet, en aquesta temporada n'hem vist més que de SARS-CoV-2.
Per entendre'ns, doctor, un neòfit com jo, que no hi entén absolutament res de medicina, quan sentia la paraula bronquiolitis l'associava al que hem dit bronquitis tota la vida. És el mateix?
No és exactament el mateix. Val. La bronquiolitis és el procés, diguem, infecció d'afectació dels bronquis i bronquis petits que afecta sobretot als nens quan s'infecten per primera vegada per aquest virus. Val. I que fa uns quadres respiratoris molt greus, i que en alguns nens requereix fins i tot nens petits, requereix intubació i requereix l'assistència ventilatòria perquè realment ens posa una situació molt complicada. Això és la bronquiolitis. De fet, el que ve després és la bronquitis associada a patologia viral o a bactèries, no? I és el que... Però, clar, la bronquiolitis és en els nens.
Com hi podem fer front a que s'extingui la bronquiolitis com ho ha fet aquest any?
Bueno, la bronquiolitis... Hi ha vacunes en procés de desenvolupament i de, diguem, de comercialització, i jo crec que això serà novament una eina, la vacunació, una eina útil. Però el tema està en que amb els virus no disposem de gran quantitat d'antivirals que siguin efectius. Això fa que el controlar molt les persones infectades, evitar que una persona infectada amb símptomes s'exposi amb altres i pugui d'alguna manera transmetre-ho, és fonamental. I això en els entorns dels nens, en els entorns de les escoles bressol o dels, fins i tot dels entorns familiars, és una cosa que és molt important i s'ha de tenir molt en compte. No? Qui ho pateix més, ja dic, són els nens més petits. Després, en els adults, en persones adultes, amb patologia pulmonar crònica, doncs també ho poden passar malament, i és una mica el mateix. Al final, el mecanisme és semblant de propagació, és com la del SARS-CoV-2, i el mecanisme d'evitar-ho és exactament el mateix. Mesures barrera en el que sigui possible, ventilar bé i intentar aïllar al màxim a les persones, o als nens, en aquest cas, que estiguin infectats.
Per cert, ara que parlàvem de vacunes, encara de dia d'avui, parlàvem de nens, ara ho traspasso a adolescents, encara de dia d'avui hi ha pares, mares, que tenen certa reticència en que els seus fills adolescents, les seves filles, en aquest cas adolescents, siguin vacunades per allò de si que pot crear alteracions en el procés de la menstruació. Què hi ha de real en tot plegat?
Sí que es va veure que hi havia alguns canvis induïts per la vacunació i pel SARS-CoV-2, per ambdues, en el context amb el cicle menstrual i de més, però que era afectava a un o dos cicles i després es regulava completament. Evidentment, activar el sistema immunitari pot tenir algun tipus d'implicació a nivell de tot l'organisme, evidentment. Però, com tot en medicina, al final no hi ha veritats absolutes i és tot balancejar molt bé el risc i el benefici que obtenim. O sigui, el benefici que s'obté d'un procés de vacunació, del que sigui, el SARS-CoV-2, però del virus del papiloma o d'altres virus, sempre és molt més alt que no pas el risc que s'està corrent. Per tant, jo crec que això no és una raó per no vacunar.
Cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de Covid a l'Hospital del Mar, doctor Robert Guerri, moltíssimes gràcies, com sempre, per pujar a la caravana un dia com avui. Sempre és un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, el plaer és meu.
Nosaltres ho deixem aquí a aquesta hora, anem a escoltar els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida en aquest estudi, Raül Balam amb el seu llibre Enganxat. Va, fins ara.